Atles Subversiu.
Ja sabeu que cada diumenge coneixem altres llocs del món des d'una perspectiva diferent. Aquesta setmana ens fixem en el sud-est asiàtic, concretament en Vietnam. I anem a Vietnam perquè aquesta setmana s'ha estrenat als arxius del Pentàgon, l'última pel·lícula de Steven Spielberg, que explica com els principals diaris nord-americans, The New York Times i el Washington Post, van lluitar contra la Casa Blanca per evitar el buit informatiu referent a aquesta guerra, la guerra del Vietnam. I des d'aquest país asiàtic ens arriba, com sempre, una postal.
La postal. Antoni Dalmases.
Bon dia des del Vietnam, amics matiners del suplement. Escric la postal des de Hanoi, la capital del país, una ciutat de 8 milions d'habitants al marge del riu Roig. Envoltada de grans extensions d'arrossar i cultius de plàtan que es veuen des de l'avió, Hanoi és una ciutat que sorprèn per la combinació d'edificis de l'època imperial vietnamita, de la colonial francesa i els moderns edificis dels barris més nous, a més del bulliciós barri antic, que és el cor històric de la ciutat. En aquest conjunt destaquen diversos espais verds i llacs naturals, com el llac Quan Kiem, flanquejat per una vegetació exuberant. Si et lleves d'hora, com fem el suplement, els entorns d'aquest llac s'omplen d'avis i àvies que practiquen el tai chi i ajuden a començar el dia amb la calma suau que transmeten aquests exercicis a l'espectador profà que sóc jo. De mica en mica, va apareixent gent que fan footing, passegen o simplement s'asseuen a contemplar la tranquil·litat de les aigües del llac i el paisatge que l'envolta. La ciutat té altres espais verds com el Jardí Botànic al costat del Palau Presidencial i la residència de Ho Chi Minh, que és una curiosa caseta de fusta on va viure el pare de la pàtria perquè deia que el Palau Presidencial era massa gran per un home sol. Com que era gratis, he entrat a veure el Museu Ho Chi Minh, la mòmia del pròcer, i després m'he arribat fins a la pagoda del Pilar Únic, un monument senzill i bonic dins d'un estany que és la còpia del que els francesos van destruir quan van abandonar l'ocupació. Es veu que la ràbia dels colonitzadors, que nosaltres també coneixem, és una actitud universal. Remarco aquests espais de tranquil·litat perquè el contrast amb la ciutat on tot seguit m'he endinsat és enorme. Hanoi és una urbs plena de vida, sorollosa a causa del trànsit endimoniat, amb cotxes que en comptes d'usar intermitents avisen de les maniobres a cops de clàxon, circulant entre multitud de sorolloses motocicletes que surten de dos cantons, amb els carrers plens de fragàncies tan exòtiques que em maregen i que estan sempre col·lapsats, de manera que creuar la calçada es converteix en un art arriscat. De fet, els nadius m'han aconsellat que s'ha de creuar a poc perquè les motocicletes tinguin temps d'esquivar els vianants. Soc conscient que aquest país porta el nom d'una de les guerres més famoses i cinematogràfiques, però jo, per raons professionals, hi he vingut també atret pel Temple de la Literatura, la primera universitat que es va fer aquí al segle XI per honorar el savi Confuci i els escriptors del país. Aquest és un espai generós, de pau, arbres, flors i estanys, on passejo una estona pensant que la cultura encara és possible en alguns racons del món. Retrobo els carrers de país de la ciutat vella i prenc una Bia Hoi, la cervesa suau del país, popular i barata, 20 cèntims d'euro, i a la tarda torno cap al llac Quan Kiem a veure una altra de les curiositats que m'han aconsellat. Diu la llegenda que hi viuen tortugues d'un metre de diàmetre i que qui en vegi una tindrà una sort infinita. Ja en teniu, doncs, badant una estona. M'ha semblat veure'n una, no sé si era ombra o desig, però marxo pensant que potser sí que tindré sort. Al capvespre, grups de gent es troben aquí per ballar breakdance on al matí hi havia els iaios del tai chi. Hi abunden senyores en pijama que, per cert, volten amb aquesta vestimenta pels carrers des de mitja tarda. Sóc un turista que no entén res. Demà aniré a la badia de Halong, una de les meravelles del món, i segurament m'apuntaré a l'excursió de l'hotel per visitar alguns dels escenaris de la guerra on, segons diuen, per 4 o 5 dòlars es pot entrar als túnels del Vietcong que utilitzaven per atacar els americans. És una turistada, ja ho sé, però crec que poder visitar indrets que van ser bèl·lics i ja no ho són sempre és positiu. En tot cas, ara des d'aquí, davant d'un bol d'una mena de sopa que anomenen por, de contingut incert que no em mereix gaire confiança, envio la postal d'aquest diumenge amb records per als catalans de bé. Salut i empenta, compàtrides.
Gràcies, Dalmases. Vietnam, situat al sud-est asiàtic, fa frontera amb la Xina, Cambodja i el Golf de Tonkin. La seva capital és Hanoi, i viuen més de 90 milions de persones. La història recent del país està lligada a la Segona Guerra Indoxina, que va enfrontar Vietnam del Nord i Vietnam del Sud amb la intervenció desastrosa dels Estats Units, una altra de les conseqüències de la Guerra Freda. Tots aquests paratges podrien ser l'escenari de moltes pel·lícules.
Si algú vingut d'un altre planeta volgués aprendre la història de Vietnam només a través del cinema i sense tenir en compte cap altre font més, es trobaria que és un país que va néixer a la segona meitat del segle XX amb un famós conflicte que va ser el punt culminant de la Guerra Freda que va enfrontar la Unió Soviètica amb els Estats Units.
Albert Biorlegui.
Malgrat això, i buscant una mica més, podem trobar algun altre film, els que protagonitzen un nou atlas subversiu d'avui, on visitem Vietnam en només 3 pel·lícules i una cançó. Vietnam és un país situat al sud-est asiàtic de la Indoxina. En capital a Hanoi i en fronteres a la Xina, Laos, Cambodja i el Golf de Tonkin, la seva història política arrenca 3 segles abans de Crist amb el general Triệu Da, que va iniciar un seguit de nissagues i dinasties que s'allarguen fins a principis del segle XIX. La seva independència com a país acaba mitjans aquest segle, quan és colonitzat per l'imperi francès. La situació va ser reflectida parcialment en un film dirigit per Regis Wagner i amb Catherine Deneuve i Vincent Pérez, Indochina.
Before there was the nation of Vietnam, there was a land called Indochina.
Una de les poques vegades en què la realitat del país està tractada al cinema va ser el 1992 amb El olor de la papaya verde, on es retratava la situació de la dona al Vietnam dels anys 50, així com també la lluita d'una nena del camp per sobreviure a uns antiquats plantejaments patriarcals.
Xong rồi, chia ra hai dĩa, một dĩa ở dưới, một dĩa ở trên. Nhưng nhớ chừa lại một miếng để lại cho mình.
Sí, Vietnam ha estat protagonista al cinema, però ha estat per la famosa guerra que va costar als Estats Units bous i esquelles i que va generar un sens fi de pel·lícules que tracten el conflicte i que arrenquen a mitjans dels anys 70. Una de les més destacades va ser Apocalypse Now, dirigida el 1979 i basada en El cor de les tenebres de Joseph Conrad. Francis Ford Coppola es va posar darrere les càmeres i el rodatge infernal que literalment va viure gairebé el fan bugir.
¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Una vez durante 12 horas... Bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda. ¡Qué pedazo a gasolina quemada!
Els darrers 40 anys el conflicte de Vietnam ha estat tractat de moltes maneres, bé reflectint la duresa de la guerra, El cazador, les seves terribles seqüeles, El regreso, o fent que els americans canviessin la història guanyant el conflicte, Rambo. Un dels films més populars va ser Good Morning Vietnam, de Barry Levinson, on Robin Williams interpretava un esbojarrat locutor de ràdio. El tema musical que va popularitzar la pel·lícula va ser tot un clàssic de Louis Armstrong, It's a Wonderful World.
I see trees of green, red. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark say good night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow.
Gràcies per la tria, Biorlegui. Artur Ramon, molt bon dia, bon diumenge.
Bon dia, Mercè.
Com estàs?
Molt bé, acabat de llevar.
Que bé, que bé. Escolta'm, amb l'Artur Ramon, com sempre, obrim museus pel món i avui ens aturem a Vietnam, al sud-est asiàtic, perquè, tal com us explicàvem, divendres es va estrenar l'última pel·lícula de Steven Spielberg. Tu, es titula Els arxius del Pentàgon i explica com els principals diaris nord-americans van lluitar contra la Casa Blanca per evitar el buit informatiu referent a la guerra del Vietnam.
So, can I ask you a hypothetical question?
Oh, dear, I don't like hypothetical questions.
Well, I don't think you're going to like the real one either.
Do you have the papers?
Not yet.
Tom Hanks i Meryl Streep en un paper meravellós, segons diuen els crítics, jo encara no l'he vist.
Aquesta és la que parlava ara, oi?
Sí, sí. Com sempre fem, ara triarem tres obres per penjar en aquest museu imaginari. Avui, Vietnam. I la primera obra que ens portes, Artur, és d'una delicadesa que només, vaja, no, ni tocar-la, eh? Ni
sí,
tocar-la.
Sí,
és una pintura en seda.
Una pintura en seda molt, molt, molt refinada d'aquest artista que es diu Mai Trung Tu Mai, que se'l coneix com Mai Tu, es fa com la síntesi,
sí.
Que és un artista nascut al Vietnam el 1906 i que va morir a França el 1980. És un artista que es va formar a Hanoi a l'Escola de Belles Arts i va passar tota la seva vida investigant com la pintura tradicional vietnamí tenia aquest gust per pintar en seda, que és un suport complicat. Perquè
és la tela, no?
Clar, la tela és molt fràgil.
Molt fràgil.
Molt fràgil, has de posar molt poca capa de pintura, pràcticament és com si pintessis amb aquarel·la, pràcticament sense preparació, i després tens el perill doncs, de que la pintura trepi massa i faci malbé doncs, el suport, que és la tela. No? Aquí veiem aquestes dues noies que estan tocant uns instruments, una la flauta, l'altra una mandolina, i tenen en un primer pla una petita taula baixa en la que hi ha doncs, s'estan servint un te
sí.
Que és molt propi doncs, la de la cultura vietnamita, de la cultura asiàtica. Però a mi el que em va sorprendre d'aquesta obra és, com deies tu, el refinament, la sensibilitat per copsar aquesta imatge i la fragilitat també, perquè està feta d'aquesta manera que és això de mira'm però no em toquis.
Sí, és que sembla que elles s'hagin de trencar, només
sí,
com una
sí.
De les protagonistes, no? D'aquestes noies tocant instruments de Mai Tu.
Sí.
Agafa la flauta travessera,
sí.
La manera com posa els dits, que sembla que s'hagi de trencar.
Que s'hagi de trencar. I després hi ha aquest paisatge molt sintètic al darrere, que és molt bonic. Tot això està, clar, molt empaltat de la tradició oriental, la tradició doncs, dels gravats japonesos, de les sedes que hi ha a Xina, que tot això naturalment ha influenciat molt perquè no estan bastant lluny. Ell el que fa és una celebració de la vida rural i amb una certa nostàlgia també del passat.
I de la senzillesa, no?
Ancestral. Sí, és un cant a la vida senzilla, però també harmònica. I aquest artista també va ser un cineasta important i va gravar la visita de Ho Chi Minh, que era el primer ministre vietnamí,
sí.
A París el 1946. És a dir, no només es va dedicar a la pintura sí, sobre seda, sinó que també doncs, va fer cinema. El que m'ha sorprès de l'art vietnamí, que no el coneixia, vietnamí o vietnamita, no sé com li hem de dir,
vietnamita.
Sí. Doncs el que m'ha sorprès més és la utilització de suports rars o de tècniques diferents.
Com això de la seda,
sí,
per exemple.
Com la seda, després veurem una amb laca. És a dir, hi ha com un gust per als materials exòtics. No he trobat pintors d'oli sobre llenç, o dibuixants, o escultors, després en veurem un, però no és habitual. El que és habitual és treballar amb aquests materials més orgànics, més exòtics. És curiós. Cada art és el
sí,
reflex
sí.
D'una societat.
I les influències, i òbviament. Deies laca, no?
Sí,
doncs
sí.
Anem al segon, va.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally
I la segona obra que pengem al Museu Imaginari que estem obrint a Vietnam amb l'Artur Ramon és això, un pintat amb laca.
Sí, fixa't, és una vista que es veu en uns terrats, amb unes cases, però està tot pintat sobre laca, que és una...
És I com un... es fa això?
Doncs mira, és amb un suport normalment de fusta i llavors es prepara i s'hi aplica la laca. Aquesta tècnica, jo la conec perquè va arribar a Catalunya, aquesta tècnica.
Però ho he d'entendre, perdó, per la vaja, incomprensió, sí. Com amb esprai?
No. S'aplica la laca com si s'apliqués amb espàtula i com si s'apliqués un oli, eh? No es fa amb esprai. No es fa. Passa que és una tècnica que és molt complexa. És una tècnica que ve moltes vegades del Japó. Per exemple, va arribar a França a través d'un artista que es deia Jean Donant.
Sí.
I després, aquí a Catalunya, la va fer un artista que es deia Bracons i l'altre que es deia Sarsenedes, que el va ajudar. I jo vaig conèixer l'última descendent d'aquesta tradició de la laca, que és una senyora molt gran, i em va explicar com aquesta tècnica que es deia Orushi la utilitzaven i l'empleaven. Inclús em va regalar un mirall fet d'ella, de laca. Perquè hi havia una dona, artista als anys 30, sí, boníssima, que es deia Enriqueta Benigani, que utilitzava la laca i la utilitzava amb closca d'ou. I aplicava la laca una closca d'ou i feia com uns mosaics. I feia unes peces meravelloses, art déco. Però és que això és el mateix que està fent aquest artista que avui portem, que es diu Phung Zi Tuan.
Phung Zi Tuan.
Que al Vietnam, que tenen una tradició de pintura en laca ancestral, ja fa més de 1.000 anys que pinten en laca, doncs ell ho ha recuperat i ha fet aquestes obres, que les són obres que les va fer moltes contemporànies, és a dir, que encara avui es fa. Al Vietnam encara es pinta en seda, encara es pinta en laca, és a dir, hi ha aquest gust.
La composició de les pintures, per això com és? Em deies abans, no? Es pinta amb una espàtula.
Sí, es prepara.
La laca és la tècnica,
sí,
o és la composició de la
pintura? No, és la tècnica, és com si fos l'oli. El que ve a ser l'oli amb el llenç, passa que amb un llenç no li pots aplicar laca perquè no t'ho aguanta, de ser una superfície més forta.
Llavors
ho apliquen sobre taules preparades. I llavors, l'efecte és molt bonic, perquè l'efecte és quasi com d'esmalt, és aixarolat, és brillant, és molt agraït a la vista i al tacte. És molt bonic.
Perquè aquesta brillantor,
clar, i després l'han utilitzat també per objectes, per miralls i per tabaqueres. I
és molt característic d'aquesta zona, sí, del món. Del
i Europa asiàtic. Arriba amb l'art déco. Amb l'art déco.
Molt bé, aquesta segona obra de Phung Zi Tuan, aquest paisatge, aquesta pintura amb laca, que és la segona obra que pengem al Museu Imaginari, que estem obrint al Vietnam, tu. I aquí no parlem ni de pintures, ni de laca, no, ni de seda, ni de res, sinó d'una escultura de fusta que és absolutament, no sé com dir, és molt impactant.
Molt. A mi em va agradar moltíssim quan la vaig veure.
I angoixant al mateix temps.
Sí? T'angoixa?
Sí, a mi m'angoixa aquestes cares desiguals, sí? Fetes amb fusta, entenc.
Sí, sí, fixa't, aquesta és una obra d'un artista que es diu Marc Bourlier.
Marc Bourlier,
que neix a Saigon, i per això l'he portat, però passa la seva joventut a Àfrica, Àfrica del Sud, a Àsia, i llavors ell, hi ha un moment que ell es dedicava a altres coses, era enginyer i feia altres coses, però un dia, a Normandia, va veure a la platja uns trossos de fusta gastats pel mar i va pensar que podrien ser aquests personatges que aquí veus. I llavors, a partir d'aquí, és a dir, fruit de l'atzar, comença tota aquesta obra seva, que són aquests trossos de fusta que es converteixen, gastats pel mar, per la salinitat, sí, de l'aigua, es converteixen en obres molt orgàniques, ell els tracta per ser personatges, els incorpora en aquests espais que són bidimensionals, però també tridimensionals, i després els lliga amb unes cordetes. I llavors, jo crec que l'efecte que fa això és preciós.
A mi em genera inestabilitat, diguéssim, els rostres.
Els rostres aquests són molt totèmics. Són,
molt totèmics,
són com molt primitius.
Amb aquestes boques en forma circular, no?, de... que expressen sorpresa, no? Els ulls petits...
Sí, i després el que és molt bonic és veure'ls tots junts, és a dir, en aquestes obres seves potser n'hi ha una cinquantena de personatges d'aquests.
Són obres grans, per això?
No massa. Ella exposa regularment a París i a mi, per fer cada obra s'està 2 o 3 mesos, perquè ha de trobar les fustes, ha de construir-ho, i és com una artista que lliga amb tota la idea de l'objecte trobat, dels surrealistes, de Miró, de Duchamp, amb aquesta idea de l'assemblatge i amb aquest joc que està molt bé entre pintura i escultura, però tot adquireix un ambient poètic i portat per l'atzar, per l'imprevist. Mm. Jo el trobo molt interessant.
T'agrada aquest artista, Marc Bourlier, t'agrada moltíssim.
Molt. M'agradaria tenir una obra seva. He de mirar a veure com a on exposa i potser em puc fer alguna
aquesta
cosa.
Aquesta és la tercera obra, aquesta escultura de Marc Bourlier, que a mi em genera una mica d'instabilitat, però bé, tots són gustos. Aquesta és la tercera obra que pengem al museu que estem obrint al Vietnam, juntament amb Mai Tu, aquesta pintura amb seda, i la pintura amb laca de Pung Zi Tuan Tu. Com aprenem cada setmana.
Has vist?
Una abraçada.
Vinga, adéu.
El suplement.